El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí, la tensió segueix creixent a Rússia. El president Vladimir Putin ja ha obtingut autorització del Senat rus per desplegar forces militars a les dues regions separatistes de l'est d'Ucraïna en una missió que han anomenat de manteniment de la pau. Putin ha demanat que Ucraïna es desarmi perquè diu que és un país armat, és antirrus. El líder rus ha assegurat que els ucraïnesos disposen de míssils nuclears. Mentrestant, la Unió Europea i els Estats Units han posat damunt la taula sancions al sistema financer rus. Alemanya, per exemple, ha aturat el gasoducte amb Rússia per castigar-la i els Estats Units han dit que centraran en dificultar la viabilitat dels bancs russos i l'emissió de deute del govern de Putin. Amb tots aquests moviments, la guerra és aquí. Mirarem d'esbrinar-ho en els pròxims minuts conversant amb Ernesto Pascual, que és professor de la UOC i expert en política internacional. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Quina importància té el pas que va fer Putin ahir amb el reconeixement de la sobirania de Donetsk i Lugansk?
El pas és molt important per apropar-nos a un escenari probable de guerra, en el sentit de que no només és aquest reconeixement de les repúbliques, que això podria ser una còpia de lo que es va fer a Ossètia i a Txàrtxia a Geòrgia 2008, sinó que el problema és que no és només les zones prorusses. És a dir, Putin, si en aquest reconeixement entén que és tot el territori geogràfic d'aquestes dues repúbliques i no només aquell que està ocupat per gent prorussa, el que farà és un conflicte directe o la intervenció, la possibilitat d'un conflicte directe entre exèrcits nacionals, en aquest cas l'ucranià i de l'altre costat el rus.
Clar, de fet, el Senat autoritzava desplegar forces militars en aquestes dues regions, per tant, entenguen aquest camí, no? Deien ahir que era per un manteniment de la pau, no sé si seria la manera més correcta de definir-ho.
Clar, sí, aquest manteniment de la pau és, segons el discurs de Putin, per, igual que es va fer també a Geòrgia, per evitar, entre cometes, no el genocidi, però sí la... a l'intent d'opressió de la minoria prorussa que hi ha en aquestes dues regions. Vale. Aquesta minoria prorussa, finalment, per entendre-ho, és com si s'haguessin quedat a Girona, no? Per dir-ho així. Mm-hmm. Però, clar, si l'entrada de Putin no només vol protegir Girona, sinó que vol estendre fins a Tarragona, Lleida, per les seves... els seus confins, no? I Barcelona és on trobarà l'exèrcit ucranià, perquè allà està instal·lat ja l'exèrcit ucranià, perquè en principi tots els prorussos s'havien anat cap als territoris del Donbass més propers a la frontera russa.
Mm-hmm. Per tant, doncs, aquesta part també important, no? I aquests moviments en l'àmbit de, deies, ens acosten una mica a la guerra, per tant, ara mateix, si fa un parell de setmanes parlàvem i deies que encara no ho veies pròxim, ara mateix la sensació és que la guerra és aquí?
La sensació és que un conflicte armat de caràcter local, de moment local, no regional, o sigui, local vol dir en aquesta zona del Donbass és molt més propera per la decisió de Putin, no només del reconeixement, sinó per enviar tropes, i com et dic, si això s'estén més allà d'aquestes fronteres fictícies prorusses que eren instal·lades, aleshores la possibilitat de conflicte, de moment, com dic, localitzat en aquesta zona, és molt més propera. Veig més complicat la invasió. Sí que veig, més complicat no, en el sentit que no veig que sigui l'estratègia de mantenir Ucraïna a passar del discurs que Putin va llançar l'altre dia, que va ser aterridor, això sense dubte.
Clar, parlàvem de, no, de quins eren l'origen de tot això, no? Avui ens preguntàvem, no, per què està passant tot això? És a dir, és una qüestió geopolítica, geoestratègica, és una qüestió de marcar perfil polític de Putin. Com ho hem d'entendre, tot això?
Bueno, l'origen, indudablement, continua sent el mateix, que és la qüestió de l'espai postsoviètic, no? De mantenir com va ser... Mira, sempre que les actuacions han tingut que... Quan... Rússia ha actuat a Geòrgia el 2008, casualment també Geòrgia volia entrar en l'esfera de la OTAN. Ucraïna, 3/4 del mateix. Sempre aquest conflicte de seguretat ha existit. Una altra cosa és que realment el que estem descobrint de Putin és que per, ja sigui per consum intern, ja sigui per propi ego, no? De situar-se al món, per, el que, per aquesta combinació de raons està portant a Europa en general a una situació de crisi evident, no? I amenaçant constantment. Aleshores, no és no només una situació, en principi tots els analistes han coincidit en que això tenia a veure amb posicions de seguretat del propi territori rus, però ara realment també veiem, també per al tipus de discurs, perquè un discurs en el que el president rus demonitza l'herència soviètica demostra que té interessos propis, no?, de passar a la història.
Mm-hmm. De fet, alguns periodistes que són sobre el terreny parlen, no?, d'aquesta voluntat com de passar la història, de que es recordi aquest moment polític, no?, de Vladimir Putin. Entenc que això, en certa manera, encara fa més incontrolable el que pot passar, no?
Totalment. O sigui, quan el paràmetre ja no és un paràmetre racional de geopolítica, sinó que és un problema racional en el sentit que ho són la geopolítica, no?, d'interessos, i passa a ser una ambició personal, ens trobem en un escenari totalment diferent que ja coneixem, no? O sigui, que ja coneixem d'altres polítics que han derivat en una idea neoimperialista com la que està sostenint en aquests moments. Aquest discurs no és nou. El que passa és que aquest discurs, que no era nou, no s'havia reflexat en una actuació internacional d'aquest caire. Havien sigut petits conflictes, sempre mantenint al voltant de Rússia protegida en aquest aspecte, però el discurs havia sigut neoimperialista o de la gran Rússia, això sí que havia sigut habitual amb Putin, però no anava acompanyat dels fets, tant socialment com econòmicament, ni dels fets militars. A partir de 2016 aquesta història canvia en el sentit de que Rússia comença a desequilibrar el món en general, no?, d'una manera barata, mitjançant els barata entre cometes, mitjançant els atacs informàtics, etc, etc, o la finançació de grups extremistes a Europa extrema dreta, i ara ha passat realment a una acció i a un discurs polític que té a veure amb aquest neoimperialisme, i aquí l'anàlisi racional és traspassat per als desitjos d'aquesta persona de passar la història, no?, de ser recordat.
Uh-huh. I en tot això, quin paper hi ha de jugar a Europa? És a dir, què ha de fer la Unió Europea? Què pot fer la Unió Europea? Perquè fa unes setmanes també ens deies que semblava que era qui tenia el poder, no?, per aconseguir que això quedés en una solució diplomàtica, no?, i trobar un punt diplomàtic. No sé si ara mateix la situació pot ser d'aquesta manera o ja el pas és anat tan endavant que aquest camí ja és molt més complex.
Bé, aquí s'obren dos escenaris possibles, però pensem uns nosaltres mateixos, no? Hi ha una possible resposta d'enviar tropes sobre el terreny, el que suposaria, com a mínim per reforçar tot el... De fet, ja s'ha fet a Letònia i Lituània, perquè si aquest discurs expansionista que ens posen avisant els suecs i els finlandesos fa anys es troba en una realitat o es converteix en una realitat propera, el primer que voldria Putin és una sortida més oberta al Mar Bàltic, i això seria Estònia, Lituània i Letònia, no? I allà s'han enviat tropes allà de reforç per evitar aquesta possible confrontació. Però ara pensem en que s'envien tropes per part de la OTAN a Ucraïna sobre el terreny. El que passaria, escalaria el conflicte moltíssim més, en el sentit que seria una confrontació ja directa entre el bloc occidental i Rússia. Això per una part. Un altre escenari diferent és el reconeixement de com ha passat en Crimea, com ha passat també amb l'estatus d'Ossètia, Geòrgia i tal, que després de conflictes locals s'arribi a un territori de pau, és a dir, a un escenari de pau mitjançant les negociacions i finalment les repúbliques siguin reconegudes i estretes del poder d'Ucraïna, no?, amb les fronteres que... Jo penso que la situació serà amb la discussió territorial sobre les fronteres, no?, i crear aquest reducte de minoria rus que dependeria de la pròpia, que serien independents. dependents, però que econòmicament dependrien de la pròpia Rússia. Europa ha de continuar mantenint els intents de negociació? Evidentment, la guerra està dins del seu territori i avui mateix Blinken ha dit que no, que aplaça la reunió entre Biden i Putin, no? Bé, això ens deixa sense possibilitats d'interlocució, és a dir, són els europeus els que han de continuar intentant interlocutar, aplicant, per suposat, la força, però aquí el problema que hi ha, i perdó si m'estenc en la resposta, és les sancions. O sigui, les sancions, mentre no siguin realment efectives, pues li faran cosquilles al poble rus en aquest aspecte.
I perquè siguin efectives, com haurien de ser?
Menys hipòcrites. És a dir, ahir al port de Barcelona hi havia 5 jots dels magnats més poderosos de Rússia. És a dir, no pots dir que intentaràs posar el sistema bancari rus amb sancions molt grans i tal i qual, i de moment, l'única sanció que coneixem i que és molt important és la no certificació del gasoducte Nord Stream 2, cosa que Medvedev ahir mateix va dir: benvinguts a la nova era. Medvedev va ser l'expresident de Rússia, el que es tornava amb Putin amb la presidència i de primer ministre, no? Va dir: benvinguts al nou món en què els europeus de pau pagaran 2.000 euros per lo que ara és de gas, per lo que ara estan pagant per 500, no? Pues això, aquest és l'escenari, o sigui, és a dir, Rússia pot tallar el grifus de l'aixeta del gas quan vulgui, i realment nosaltres fem unes, de moment, de lo que s'ha propagat, unes sancions que no fan efecte, no? I que haurien de començar no només per al sistema bancari rus, sinó per a les persones. Recordem que molts d'aquests oligarques tenen comprats clubs europeus de futbol, per exemple.
Per exemple. En fi, en seguirem parlant segur. Ernesto Pascual, professor de la UOC, expert en política internacional. Gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, bon dia.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.